Ràdio Estel.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a la taula de l'Evangeli. Avui comentarem les lectures de la missa d'aquest diumenge, que és el quart de durant l'any. Som als estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell i ens acompanyen els nostres tertulians, mossèn Ignasi Navarri, Maria Carme Girard i mossèn Melcior Querol, els que tot seguit presentarem. Mossèn Ignasi Navarri és vicari general del Bisbat d'Urgell. Hola, benvingut.
Molt bé, gràcies d'estar aquí.
Maria Carme Girard és organista del Santuari de la Mare de Déu de Núria i membre del Seminari del Poble de Déu. Hola, benvinguda.
Hola, gràcies.
Mossèn Melcior Querol és rector del Santuari de Núria i de les parròquies de la Vall de Ribes. Hola, benvingut.
Hola.
Amics, amigues, l'Àlex Alsina és al capdavant dels controls. Els parla Maria Marín, presentant i conduint aquests 30 minuts d'emissió radiofònica. Som-hi, doncs.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge quart és del llibre del profeta Jeremies i del capítol primer.
En temps de Josies, el Senyor em va fer sentir la seva paraula i em digué: abans que et modelés en les entranyes de la mare, ja et vaig conèixer. Abans de néixer, ja et vaig consagrar i et vaig fer profeta destinat a les nacions. Ara, doncs, senyeix-te el vestit i vés a dir-los tot el que et manaré. No tinguis por d'ells, sinó seria jo qui te'n faria tenir. Avui faig de tu una ciutat inexpugnable, una pilastra de ferro, una muralla de bronze, que resistirà contra tot el país, contra els reis de Judà i els seus governants, contra els seus sacerdots i contra el seu poble. T'assaltaran, però no et podran abatre, perquè jo et faré costat per alliberar-te. Ho diu l'oracle del Senyor.
Versets on queda palesat que la missió profètica és una elecció personal de Déu. És el que explica Jeremies. Una missió que va més enllà d'Israel, destinat a les nacions. També queda en relleu, en aquest fragment, una exhortació vehement de Déu que empeny el seu profeta. A partir d'ara tenen vostès la paraula. Qui vol començar? Mossèn Ignasi, mossèn Melcior.
És impactant aquest diàleg tan sincer i tan tendre entre Déu i el profeta. I posa en evidència aquestes dues grans veritats: la fragilitat de l'home i la força creadora de Déu. I això també em sembla que hauria d'animar molt la nostra vida espiritual. Reconèixer les dues parts de la veritat: la gran força de Déu i a la vegada també la nostra poca cosa. Amb Déu ho podrem tot, nosaltres sols no podrem. I això em sembla que ens ha de donar realisme, esperança i consol, diria.
Sí, però jo hi afegiria també que, igual com el profeta té una consciència de que Déu l'ha conegut i l'ha estimat des d'abans de néixer, totes les persones també ho hem de tenir. Perquè, tal com deies, hem de comptar amb la força de Déu. I la força de Déu també ja s'expressa en nosaltres des del principi de tot. O sigui, crec que les persones, igual que el profeta, hem de cercar què és el que Déu vol de mi. Perquè moltes vegades el plantejament que et fem a la vida és egoista. Jo què vull fer? Bueno, què és el que Déu vol de tu? Vull dir, és un plantejament diferent.
Jo, escoltant el que dieu els dos, dels dos mossens, a mi em convida aquesta lectura a fer el que diu la resposta al sant d'avui, no? Els meus llavis diran a tothom com m'ajudeu. Aquí el profeta escolta la paraula de Déu. Per tant, tots, quan anem a l'Eucaristia, escoltem la paraula de Déu, rebem aquesta paraula, que aquesta paraula no l'escoltem, aquesta paraula en el moment que estem, allà, que ens la proclamen, es fa cosa a nosaltres, vull dir, fa que nosaltres la puguem viure. I el profeta l'escolta, en aquesta paraula descobreix què li diu Déu, Vull dir, una experiència que nosaltres hem de fer quan escoltem la paraula de Déu. No estem allà en actitud passiva, sinó que què em diu a mi Déu avui amb aquesta paraula, en què em convida, quina missió em dona, i després saber explicar-la, que els meus llavis puguin dir a tothom què és el que Déu...
Com m'ajudeu, Senyor?
En el diàleg que jo tinc amb ell, perquè és personal, com jo poso en comú amb els altres, que dintre aquest any de la fe penso que és important saber donar testimoni de la nostra fe, del nostre diàleg íntim amb Déu i del nostre diàleg amb els germans de comunitat de fe. I a mi em convida doncs, a aquesta experiència concreta.
Sí, perquè el profeta aquí expressa ben bé el que deia al principi de Mossèn Ignasi, que davant la fragilitat de la persona, ell expressa com Déu fa d'ell una muralla de bronze que resistirà contra tots els embats de la vida, no? Llavors, avui dia tenim molts embats de crisis, de crisis en el si de la família, de crisi econòmica. Tenim moltes crisis que ens assalten. Llavors, crec que no es tracta de refugiar-te en un Déu llunyà o evadir-te de la realitat, sinó que arribar a experimentar que Déu et fa costat.
Sí, sí, sobretot amb aquest any de la fe, aquesta gran confiança, allò que algú diu, Déu no elegeix tant els capacitats com Déu capacita els elegits. I, per tant, això ens hauria d'ajudar i a tenir confiança a vèncer la por. Un matrimoni, una parella que es vol casar, sorgeixen dubtes. Mantindran la fidelitat tota la vida? No ho sé, però si tu has pensat i ho has raonat i ho has decidit i ho has resat i comences aquesta missió, doncs confia. I el qui pren una opció de vida religiosa, missionera, sacerdotal, aquesta confiança, Déu ja anirà capacitant els elegits, sempre i quan tinguin posada en ell la confiança.
Sí. I preguin, perquè la pregària és molt important, perquè és un sosteniment. Vull dir, qui no prega no pot estimar. Jo penso que les dificultats, també aquí el profeta ens ho diu, vull dir, t'assaltaran, però no et poden abatre. Vull dir que quan una persona prega també és conscient de les dificultats d'ell, de la teva feblesa i de la feblesa dels altres. Vull dir que no aniràs amb les teves pròpies forces i saps que no ho tindràs fàcil perquè molts cops el que t'envolta és contrari a la teva fe i aleshores també Déu et dona la força per poder portar aquest testimoniatge.
Potser no hi comptem gaire, no?, amb la força que Déu ens dona.
Sí, de vegades jo crec que ens desanimem perquè ho volem tenir tot controlat i volem tenir tot que ens vagi tot de cara i la vida no et va tot de cara. Molts cops vas contracorrent i aleshores penso que també hi ha una força interior que et fa dir sí, et fa tirar endavant, que no ve de tu.
I sobretot la missió del profeta, perquè algú diu que la profecia tampoc existeix, existeix el profeta concret.
Clar.
I la seva missió és, davant de Déu, denunciar la injustícia, i ningú la vol sentir, la denúncia, i ningú la vol sentir massa, la veritat. I per tant el profeta la proclama, doncs, és mal rebut, el profeta és calumniat, el profeta és despreciat, el profeta pot arribar un moment a dir, Senyor, ningú escolta, deixem-ho estar. Llavors, és això que tu deies, Mari Carmen, la pregària i aquesta confiança en Déu, doncs t'ajuda a continuar i a no...
Uh-huh. El salm d'aquest diumenge és el número 70 i té com a resposta, els meus llavis diran a tothom com m'ajudeu. Precisament el salm subratlla el to de confiança del profeta, que no es fia de les seves forces, sinó de l'ajut de Déu. Penso que la lectura primera i el salm van molt relacionats quan que ens fa implicar-nos en aquesta crida que Déu ens fa, però també saber que és d'ell que ens venen les forces.
Sí, d'ell, i tantes vegades l'ajuda que ve de Déu es concreta a través de la comunitat cristiana a la qual pertanys.
Ah.
És a dir, que Déu no és un mag que t'ajuda des de lluny, sinó que Déu ens dona a les persones la força, l'amor, perquè ho fem concret entre nosaltres. És a dir, que tantíssimes vegades l'ajuda et ve a través de les persones que t'envolten, a través de fer pinya a l'entorn d'una comunitat eclesial.
Sí, sí. Potser aquest tema de la comunitat a vegades no s'acaba d'assolir, tira més cap a... Sembla que el bon cristianisme viscut d'una manera individual, que no individualista,
o personal, més que no pas tenir tendència a anar cap a una comunitat que t'orienta, que t'estimula, que t'ajuda a créixer i a progressar. No? Sí. No
sé, la prova també és que en aquests moments de crisi, tantes vegades a través de Càritas, la gent dona més del que feia abans, quan no hi havia crisi.
Us proposo que passem a escoltar la segona lectura, va bé? Sí?
Molt bé.
Doncs és de la primera carta de Sant Pau als Corintis i del capítol 12.
Germans, interesseu-vos més pels dons millors, però ara us indicaré un camí incomparablement més gran. Si jo tingués el do de parlar els llenguatges dels homes i dels àngels, però no estimés, valdria tant com les campanes que toquen o els platerets que dringuen. Si tingués el do de profecia i arribés a conèixer tots els secrets de Déu i tota la veritat, si tingués tanta fe que fos capaç de transportar les muntanyes, però no estimés, no seria res. Si distribuís tot el que tinc, fins i tot em vengués a mi mateix per esclau, sense estimar, només per ser ben vist, no em serviria de res. El qui estima és pacient, és bondadós. El qui estima no té enveja, no és presumit ni orgullós. No és groller ni egoista, no s'irrita ni es venja. No s'alegra de les farses, sinó de la rectitud. Ho suporta tot i no perd mai la confiança, l'esperança, la paciència. L'amor no passarà mai. Vindrà un dia que el do de profecia serà inútil, que el do de parlar llenguatges misteriosos s'acabarà, que el do de conèixer també serà inútil. Els dons de conèixer o de profecia que ara posseïm són incomplets. El dia que ho coneixerem tot, allò que era incomplet ja no tindrà utilitat. Quan jo era un nen, parlava com els nens, sentia com els nens, raonava com els nens. Però d'ençà que sóc un home, ja no m'és útil el que és propi dels nens. De moment, coneixem com si veiéssim poc clar una imatge reflectida en un mirall. Després hi veurem cara a cara. De moment, conec només una part. Després coneixeré del tot, tal com Déu en coneix. Mentrestant, la fe, l'esperança i l'amor subsisteixen tots tres. Però, de tots tres, l'amor és el més gran.
Un text bellíssim, aquest que constitueix l'himne a la caritat. Hem escoltat com l'apòstol va assenyalant les característiques del qui estima. Hi ha, doncs, en aquesta vida, que passaran, però l'amor no passarà mai. L'amor de Déu, l'amor als germans. Com ho situarien aquests versets?
Jo el situaria en que Sant Pau ens expressen aquí quins són els fruits de la persona que estima. No et descriu què és l'amor. Sant Joan ens dirà que Déu és amor. I, per tant, s'entén, vull dir, que aquell que viu ple de Déu ho concreta amb tot el que Sant Pau ens està dient aquí. Paciència, bondat, no tenir enveja, no ser presumit, no ser orgullós, no irritar-te, no venjar-te. És una actitud que expressa realment aquell que està realment posseït per Déu, posseït per l'amor.
Jo penso que, agafant el que comentava mossèn Ignasi a la primera lectura, de la primera part d'aquesta lectura a mi em convida a una actitud d'humilitat, perquè si arribes a aquest punt de primer reconèixer tots els dons que tens, primer ja reconèixer un do o reconèixer unes capacitats, ha de ser des de la humilitat de dir em venen donats. I no em venen donats per benefici propi, sinó que em venen donats per poder compartir i per poder estimar els altres. O sigui, no és una cosa que jo tinc per mi, sinó que és per estimar. O sigui, és tot allò que totes aquelles capacitats de les quals un té 100, l'altre té 40, l'altre té 30, han de produir en l'amor. Si no és en l'amor, aleshores allò va contra la humanitat, va contra un mateix. O sigui, penso que primer hi ha el punt de partida de la humilitat. I després el segell d'autenticitat és aquest. Vull dir que quan estimem amb l'amor merament humà, que només sóc jo que estimo des dels meus sentimentalismes, aleshores entren aquestes enveges, entra l'egoisme, entra en que jo t'estimo perquè tu m'estimis. I
molt ben dit, aquesta idea jo també estic molt d'acord i també la tenia una mica pensada, eh? La profecia de la primera lectura té tota la màxima expressió en la caritat. L'amor de Jesús és un amor redemptora i, per tant, és molt gran, però sobretot morir per amor, perquè també es pot morir no per amor, i també es pot morir venjança, i es pot morir com han fet els nostres màrtirs, han mort perdonant. Per tant, em sembla que és important aquesta idea, i llavors és l'autenticitat de la profecia. Profetes de la caritat i profetes en la caritat. Una profecia que no fos caritativa és com els platerets que dringuen, no va. Aquesta dimensió, l'amor ho perfecciona tot. I a la primera lectura ho hem comentat una mica, això. En aquest moment més de crisi s'ha subratllat més i s'ha potenciat més a les parròquies tota aquesta dimensió caritativa. Pot ser que de la nostra fe, la dimensió de professar la fe i de confessar-la i expressar-la, no en sabem tant, no surten les paraules, no la sabem formular tant. Podria ser l'oportunitat aquest any de la fe, a través del catecisme, conèixer més la fe. Però potser la potenciem més en la caritat. I potser és el testimoni gran que donem aquest any. I la caritat ho perfecciona tot, i és la màxima expressió de tot, allò que deia Sant Joan de la Creu.
Jo penso que és important que aquest any de la fe, i penso que es fan moltes coses, que està molt bé, i també que posem el punt àlgid en la fe, però de les tres, la fe, l'esperança i la caritat, la que restarà i de la que ens demanaran comptes serà de la caritat. Jo de vegades trobo com a faltar... penso que la caritat de Déu s'ha d'ensenyar. Jo que estic amb joves, veus que l'ésser humà té, en la joventut té un potencial molt fort, té moltes ganes, té un positivisme molt fort, o sigui, té moltes ganes de tirar endavant, de renovar, o sigui, creu en l'autenticitat, té un punt encara de aquell punt, no?, de quan ets petit, de creure que pots. Però també té en potència, doncs, el jo encara egoista, l'enveja, que tu li has fet aquest li has tingut aquell detall, i a mi no. Com a monitor has d'anar molt en compte, perquè això es dona. I penso que la comunitat ha d'ensenyar a estimar, com Déu ens estima.
Sí, amb aquest ensenyar a estimar, jo volia matitzar que ensenyar a estimar caritat, el primer és la reciprocitat d'estimar-nos. El qui estima és pacient, és a dir, el qui estima es dona, el qui estima... Però això ha de ser recíproc, de l'un cap a l'altre, perquè a vegades es confon caritat amb el fet d'ajudar els pobres. I ajudar els pobres és un aspecte de la vida de caritat, però és un aspecte que ha de ser fruit sempre de l'amor recíproc en el si d'una comunitat, que aleshores ajudes amb aquell que ho necessita, com a expressió d'aquest amor, que sempre amor sempre és entre dos, amor sempre és relació, amor sempre és mutu, de l'un cap a l'altre. Aleshores, visquent l'amor mutu, aleshores ajudes i col·labores amb aquells que en tenen necessitat. Però, alerta, no limitem la caritat amb ajudar els pobres.
No, esclar, seria reduir-la molt, Tot i que ja quan un és capaç de donar d'allò que té i no tant d'allò que li sobra, i ja la va expressant, però sí, sens dubte, és clar.
Sí, perquè a vegades, vull dir, un pot anar...
Pot resultar una mica fàcil i fins i tot també pot alleugerir la consciència.
Això mateix.
Jo ja he ajudat i ja està. A vegades pot ser el més difícil, però també pot ser el més fàcil, també,
Sí, perquè com ajudes el que tens al costat?
Sí.
Que de vegades no és una almoina, sinó que necessita que l'escoltis o que... I és un pallissa, no? I la caritat és molt ampla, no? És només tenir la consciència tranquil·la perquè dono un euro.
Bé, podríem continuar endavant, si els sembla, però abans recordem als nostres oients que estem compartint la tertúlia amb mossèn Ignasi Navarri, vicari general del Bisbat d'Urgell, amb la Mari Carme Girard, organista del Santuari de la Mare de Déu de Núria, i amb mossèn Melcio Querol, que és rector del Santuari de Núria i de les parròquies de la Vall de Ribes. Ara sí, l'Evangeli de Sant Lluc i del capítol 4.
En aquell temps, Jesús, en la sinagoga de Natzaret, començà així la seva explicació.
Això que avui sentiu contar de mi és el compliment d'aquestes paraules de l'Escriptura.
Tothom ho comentava estranyant-se que sortissin dels seus llavis aquelles paraules de gràcia. Deien...
No és el fill de Josep aquest?
Jesús els digué...
De segur que em retraureu aquesta dita. Metge, cura't tu mateix. Hem sentit dir el que has fet a Cafarnaum? Fes-ho també aquí, al poble dels teus pares.
Però ell afegí...
Us ho dic amb tota veritat.
no hi ha cap profeta que sigui ben rebut al seu país natal. En temps d'Elies, quan el cel durant 3 anys i 6 mesos no s'obri per donar pluja i una gran fam s'apoderà de tot el país, ben segur que hi havia moltes viudes a Israel, però Elies no va ser enviat a cap d'elles, sinó a una viuda de Sarepta de Sidó. I en temps del profeta Eliseu, també hi havia molts leprosos a Israel, però cap d'ells no va ser purificat del seu mal, sinó Naaman, un lepros de Síria.
En sentir això, tots els qui eren a la sinagoga indignats es posaren a peu dret, el tragueren del poble i el dugueren cap a un cingle de la muntanya on hi havia el poble per estimbar-lo. Però ell se n'anà passant entremig d'ells.
La gent a la sinagoga de Natzaret s'estranya del que Jesús acaba de dir-los. Se'n sorprenen, se n'admiren, però després s'indigna contra Jesús i el volen estimbar. Bé, està el diàleg una mica...
Clar, vull dir, pel...
Interessant, oi?
Pels jueus és molt fort que Jesús s'hagi presentat com aquell que és el Messies, com aquell que el profeta Isaïes havia dit. I aleshores, esclar, diuen, aviam, diu, no és aquest el fill de Josep.
Sí, però per què diu abans? S'estranyaven que sortissin dels seus llavis aquelles paraules de gràcia. Per tant, reconeixen que el que diu són unes paraules que tenen una gràcia.
Bueno, la gent a l'autor del llibre reconeixia les paraules de gràcia, no sé. Perquè aquí el que sembla molt clar és que Jesús ve del desert, que ha passat un període molt llarg al desert, possiblement anys, aleshores torna a Natzaret, ens diu el text anterior, on s'havia criat, ha tornat a casa al poble dels seus pares, i per tant és un personatge que fa anys que no han vist. I diuen, però diu, aquest que ens ve a parlar ara no és el fill de Josep, aleshores vull dir, de què ve aquí que se'ns presenti com el Messies?
A mi m'impressiona, sí, aquell començament de Jesús. Jesús hauria pogut començar la predicació en un altre lloc on ja fos més aclamat. Però és que tot és així. Això també em sembla que ens ha de ser un gran referent per nosaltres també. Això, l'origen de les coses grans sempre són molt petites. No fa tant que celebrar la conversió de Sant Pau, per exemple. Sant Pau s'hauria pogut convertir, Déu hauria pogut buscar el centre de Damasc. I no, hauria sigut més popular allí, més espectacular, a les portes de Damasc. Jesús, per exemple, hauria pogut haver nascut al centre de Jerusalem. I tampoc. A Betlem i encara allà. Jesús també hauria pogut començar aquesta predicació, no sé, en un altre lloc, buscant-s'hi la gent que l'haurien aclamat, i no pas amb aquest final. I no. I li demanen miracles. Els miracles en un ambient hostil també són inútils. Si tu no estàs disposat a rebre, també és igual. La gent diu, sí, però si no... És... Per tant, nosaltres de vegades també ens pot passar que ja d'entrada amb tot allò que comencem, amb tota missió, tant a dintre de l'Església pot passar, com a fora, ja d'entrada vulguem començar amb èxit, vulguem començar triomfants. Llavors la realitat no sempre és així. Llavors ja ve la gran frustració, el gran desànim, jo plego, deixem-ho estar, i ja està, i ja està. Si em sembla que podem aprendre molt d'aquí,
A mi també m'impressiona aquest començament de Jesús, en quant a que jo veig que Jesús... hi ha moments puntuals importants en què té molta autoritat. O sigui, arriba allà, es presenta, ell sap quin coneixement té la gent d'ell, i diu, això que avui he sentit s'ha complert amb mi. O sigui, és una mica de xuleria per part d'ell, perquè també hagués pogut fer-ho d'una altra manera.
I provocació.
I clar, ell, o sigui, en certa manera, busca un lloc humil, com diem Sant Ignasi, però també sap qui és i d'on ve i què fa aquí. O sigui, té clar, i per tant es comporta amb una autoritat. Jo penso que hi ha un missatge també aquí, que Jesús diu, no us fieu del coneixement que teniu de la carn i de la sang, no només d'ell, sinó de les persones que teniu al costat, que potser tenen una responsabilitat en la comunitat cristiana, i que de vegades diem, però aquest pastor, aquest altre, o aquest, qui és? Si no té cap estudi, no sé, jo a vegades he pogut contemplar
que un pot dir, però si aquest senyor de música no sap res, no? Que ens ve a dir a nosaltres que tenim la carrera. Cuidao. Aquí ve, Jesús es presenta en els savis. Està a la sinagoga, per tant, són els que coneixen les lleis. El coneixement, fins i tot de la ciència, no és el coneixement autèntic. Ens pot encegar, ens pot impedir arribar al coneixement de Déu, que aquella persona té una gràcia. Surten paraules de gràcia dels seus llavis. No és la cosa que ens dona seguretat i que jo conec perquè aquest és així i aquest és aixà. Aquest no és així, segons la mirada amorosa de Déu.
Sí, no, no. Ara entres en un tema important, que és que moltes vegades, igual com passa amb Jesús, també nosaltres ens tenim un concepte de l'altra persona que és totalment erroni, perquè ens fixem a vegades amb els signes pobres o senzills o simples d'una persona i no descobrim aquella gran realitat i aquell tresor que té en el seu cor. Vull dir, hem de saber mirar molt més enllà, doncs, dels signes aparents de cadascú.
Sí, sí, és molt que en podem treure de profit d'aquesta lectura, eh? De vegades, mira, es fa s'etiqueta a la gent i ja està. I això d'aquí crea pobresa, no construeix comunitat. No,
perquè reps tu una provocació de l'altre, sí. I aleshores et quedes amb aquesta provocació, com és també aquest cas.
Clar, però això és important, que una persona sàpiga ella mateixa quines febleses té, vull dir, que sàpiga reconèixer que ell també té aquestes mancances. Perquè si no projectem en els altres, de vegades les mancances que tenim nosaltres. Si tu et reconeixes la teva petitesa i el que Déu fa en tu, seràs capaç de mirar en l'altre, que malgrat externament a tu et pugui semblar, doncs, que és un orgullós, o que és un presumptuós, o que va cap aquí per poder aconseguir tal càrrec. Vull dir, tot això tu deixaràs en segon terme perquè Déu no el coneix així, malgrat que històricament ell potser es manifesta amb aquestes formes pobres, però Déu no el coneix així. I tu no vols tenir cap altre coneixement que no sigui el de l'amor.
I pensar que si no tenim l'esperit de Jesús en nosaltres, no ens la farem valdre, ni l'autoritat, ni la importància. Jesús aquest convenciment el té i l'afronta i elegeix aquests llocs, que sap que serà discutit, perquè Sant Lluc sempre presenta a Jesús, sempre, sempre, en tot moment, l'esperit del Senyor reposa sobre meu. L'esperit el portarà, l'acompanyarà en el moment del desert, a les temptacions, sempre. L'esperit del Senyor en mi. Si nosaltres també la nostra vida fos més impregnada de l'esperit i la nostra vida cristiana fos més espiritual, nosaltres també, enmig de la nostra comunitat parroquial, seríem tot un altre exemple, tindríem una altra força.
I seríem feliços.
Seríem feliços, sí. Plenament.
Que ho som.
Que ho som, exactament. Molt bé, doncs aquesta sintonia de fons que ens ha posat el nostre tècnic de control avui, l'Àlex Alsina, doncs vol dir que ja hem arribat al final del nostre programa, en el que hem comentat, encantats de fer-ho una setmana més, per a vostès, amics i amigues de la Taula de l'Evangeli, la litúrgia d'aquest diumenge quart de durant l'any. Ho hem fet gràcies a la col·laboració dels nostres tertulians, mossèn Ignasi Navarri, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Maria Carme Girard, moltes gràcies.
Gràcies, una salutació.
Mossèn Melcio Querol, moltes gràcies també a vostè. I dir-los, amics i amigues, que sempre que ho desitgen poden fer-nos arribar els seus missatges de correu electrònic dient-nos què els sembla el programa, els seus suggeriments, les seves opinions, els seus comentaris. Poden continuar fent-ho a la nostra adreça taulaevangeli@radioprincipat.com. taulaevangeli@radioprincipat.com. Els convidem a la setmana vinent. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.